El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Molt bon dia, matiners. Com va ser cosa? Com estàs, Cristina, Ramon?
Bé, no mos podem queixar.
No mos podem queixar.
No, perquè mos han prohibit.
Ho feim anar, que es diu per aquí.
Exacte.
Qui mos ha prohibit queixar-nos? Ningú mos ha prohibit queixar-nos.
No, pensa
que això és una... No, pensa que això és una ràdio pública i si dèiem aquí que mos han prohibit dir alguna cosa, pensaran que... I no és veritat, eh?
I d'allà i rapat.
Vull dir...
Es pot tallar, això, que dic jo, que mos han prohibit?
El director de sa ràdio, en Dani Barjacova, només mos anima a seguir endavant i que no...
Pues allò no, eh? M'ho han posat condicions.
No, però què dius?
Sí.
Que no diguis això nada.
Sí.
Diu mentida. Cristina, Ramon, com estàs?
Bé.
Sí. Ella és la Cristina, jo som en Vicent... Jo estic normal.
Estàs.
Jo som en Vicent Tur. A més, tindrem per aquí en Irene Roig Francolí, en David Ventura i tenim en Felipe Ruiz fent aquí de tècnic.
S'ha indignat, i en raó.
S'ha indignat perquè diu, és que què passa, què passa? Què està passant? Que tio, tranquilo. Que estamos... És de Sant Jordi, ella.
Important,
no? Poble important, Sant Jordi. Molt bé, què tenim per avui? Mira, avui parlarem amb l'STEI, amb el sindicat STEI, sindicat majoritari de l'ensenyament, que l'altre dia estava per aquí, per Eivissa, presentant un pla de xoc pel català. I jo penso, per què volen xocar contra el català si ja està mig mort?
Mira que se t'acaba
no,
temps.
No, però és al revés, el que volen és recuperar-lo. I amb això hi ha unes quantes coses més. Arribarem a les 7 del matí.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
He arribat, eh?
Però pels pèls, eh? Ha provat raspat. Bueno, anem a lo important, i és que avui és Sant Tomàs d'Aquino, però d'allà sí. Prevere Dominica. Demani disculpes a en Tomàs d'Aquino, que és prevere Dominica i doctor de l'Església.
Demanem disculpes a la gent d'aquí i a la gent d'allà, també. Vull dir...
Cada mes m'he anat a ficar amb el pitjor, perquè també és patró dels estudiosos i els estudiants.
Ja pots. Vinga, matricula't d'alt. Ara veuràs com et va, saps?
I venerat a Tolosa de Llenguadoc, que ja me deuen odiar ara mateix.
Cristina Ramon,
ja
zero points. Zero points.
Vosaltres podeu felicitar en Tom Cruise, en Tom Waits, el navegador Tom Tom, que ja està una mica antiquat, a Thomas i sus amigos, i a tots els Toms que vulgueu. S'humor de primera hora del matí, sempre m'ho surt molt, molt fresc.
Sí.
No, res igual. I també és Sant Flavià, soldat màrtir, Sant Tirs, atleta màrtir, cuidao,
sí. Sí, sí, sí.
Sant Julià, bisbe de Conca, i Sant Leònides, màrtir.
Molt bé. Si volem que perdem i... Si voleu que perdem l'humor i mos posem seriosos, us podem contar que avui, entre altres coses, també és el Dia Mundial de Secció contra l'Escalfament Terrestre. Però ja sabeu que això de l'escalfament global és mentida, eh? Ho ha dit en Risqueto, Mr. Risqueto diu
que
és mentida.
Deixa de tirar els bolis, no te posin... Lo de Risqueto, tenint en compte que mos posàvem seriosos, eh?
Sí.
I lo de... Bueno. Bueno, jo per
aquesta
si de cas...
Aquesta és la nostra manera de posar-nos seriosos.
Sí. Jo per si de cas en parlaré una mica d'això, no? El Dia Mundial contra l'Escalfament, que no fa falta que hi busqueu connotacions sexuals.
No.
És una jornada que va posar en marxa l'Organització de Nacions Unides per crear una major consciència del perill que representa el canvi climàtic, pel medi ambient i per tots els éssers humans. Un canvi climàtic que cada vegada tenim més damunt i que es nota, entre altres coses, en temperatures anòmales, temporals o nevades extremes.
Cada dia és més difícil negar que el canvi climàtic s'està produint, però resulta que cada dia hi ha més negacionistes del canvi climàtic. O aquesta és la sensació que un té si entra a Twitter o a Instagram. Molt bé, deu ser que és una moda. Canviant d'assumptes, 28 de gener també és el Dia Europeu de la Protecció de Dades. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it. Una data proclamada per la Unió Europea amb l'objectiu d'informar i conscienciar sobre
els drets i obligacions com a usuaris d'internet. El tema de la protecció de dades és un dels principals motius d'enfrontament entre la Unió Europea i l'actual govern dels Estats Units, ja que les directives europees tendeixen a limitar el poder de xarxes i empreses tecnològiques.
Per això es barallen. Escolta, has de presentar els temps.
Clar, és que no m'has posat un xiste dolentíssim i jo no puc estar a l'altura. En sos nervis. Però bueno, sí, va, anem a... En la protecció de dades, no, és que m'ho has posat molt difícil. Res, res, anem a escoltar la predicció dels temps.
Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, flip it, crack it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, talk, or mad it, buy it, use it, break it.
Idò, sí, ben tenim, teníem ahir, teníem fa dies i tenim avui també, i encara una miqueta més fort, ja us podem dir que estem en alerta groga per vent, i que entram en alerta taronja en el cas d'Eivissa i Formentera a partir de les 12 del migdia i en el cas de Mallorca a partir de les 2 del migdia. En alerta taronja, a Menorca segueixen en alerta groga durant tot el dia per vent i per fenòmens costaners, és a dir, per molt mal estat de la mà. Els cels avui estaran tapats o coberts i tendiran durant la tarda a intervals ennuvolats, precipitacions generalitzades ocasionalment fortes, preferentment a les hores centrals del dia. Temperatures en descens, es vent, com dèiem, serà fort de l'oest i sud-oest amb ratxes de 70 a 90 km hora en general i que en els cims i en els caps poden superar, atenció, a 120 km hora. Temperatures, 11 de mínima, 16 de màxima en el cas de l'aeroport d'Eivissa, 11-18 en el cas de Formentera, a Palma una mínima de 10, màxima de 15. Per donar-vos una altra temperatura de Mallorca, a Sa Pobla tindran 9 de mínima i 16 de màxima. Anem a Silla de Menorca, us donarem la temperatura de Mahó, 8 de mínima, 14 de màxima. Per tant, lleuger descens acusat en alguns casos de les temperatures i increment de vent, en algunes ocasions vent molt fort que pot superar 120 km hora, especialment a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera.
Cantant sota la dutxa.
Oh, sole mio. Arriba el moment de cantar sota la dutxa. Ho farem amb l'alegria habitual. Si no, se'mos en portes vent.
No, clar.
David Ventura, com estàs?
Molt bé, molt bon dia. Mira, avui
els estudis no tenen finestres? No tenen...
Aquí s'està estupendament.
Aquí s'està estupendament.
Sí, sí, aquí estem ben arrasarets, ben protegits de la climatologia. I mira, estem molt contents perquè avui és el moment de retornar a un gènere popular que ens agrada molt, groller, que té els seus anyets, el cuplé, el cabaret, la revista, gèneres que van tenir una explosió als anys 20 i 30 del passat segle, el gran moment de l'entreteniment popular, i va generar un poderosíssim star system amb Raquel Meyer, Tórtora València, La Fornarina, que era una mica l'equivalent, no?, del que avui en dia és la Batguia, la Zoe, Mètrica... És a dir...
El reggaeton és la revista de... actual.
Claríssimament, claríssimament. És a dir, són senyores que ensenyaven carn, que deien coses grolleres, que explicaven històries tremendes. És a dir, quan ara, per exemple, la Batguia el diu que llevo 3 gramos en el toto, pues, això més o menys ho deia també la Raquel Meyer a la seva manera, d'una manera no tan descarnada, sí. Però l'equivalent era aquest.
Descarnada era exactament sa paraula, David.
Efectivament.
Sí, a partir d'ara els diccionaris canviaran...
Sí, sí.
Canviaran d'una manera significat tan, de descarnat.
D'una manera tan franca.
Exemple,
no?
Sí, llevo 3 gramos en el toto.
Idò, la nostra convidada no sabem què duia al Toto. Bueno, duia una... A vegades duia, sí, en una cançó deia que duia una pulga, perquè ja la Maria Yáñez, la Bella Dorita, estrella del cabaret del Molino de Barcelona, va viure 100 anys, va néixer l'any 1901 a les Coves d'Almanzora, província d'Almeria, però d'adolescent va emigrar a Catalunya amb la seva família, va ser ballarina, xica d'alterne, cantant, i d'aquí a l'estrellat més absolut.
Xica d'alterne.
Sí, sí. Es deia que si va ser l'amant del qui va ser president de la Generalitat, Lluís Companys, del porter de futbol Ricardo Zamora, s'expliquen coses tremendes. Convertida en llegenda, als 80 anys, va rebre el Premi Honorari de les Arts Escèniques i la Medalla d'Or de la Generalitat. Poc em pareix pels seus enormes mèrits. I aquí fem, per exemple, mèrits que podem comprovar amb aquesta cançó, que es diu Poco a Poco, i com sempre té doble sentit, té un sentit així sexual, soterrat. Bé, les cançons agosarades d'aquella època.
Al ir yo a probarme, me dijo el mancebo: déjeme, señora, yo se lo pondré. Y un tanto azarado empezó a meterlo, y al verle nervioso, así le exclamé: poco a poco, por favor. Y apretando sin cesar, con dulzura y sin temor, que no puedes lastimar. Sigue, sigue, aprieta así. Un poquito, anda vida, un poco más. Que ya no, falta poco. Ay, basta. Ella está. Cuando me marchaba, vino una pareja en viaje de novios, vino aquí a esta villa. Él muy sofocado, ella muy inquieta, eligió unos guantes y él de camisilla, y él todo nervioso y precipitado a ponerle el guante, la quiso ayudar, mas mostróse torpe en su cometido, y ella dando un grito tuvo que exclamar: ay, poco a poco, por favor. Bueno, y apretando sin cesar, con dulzura y sin temor, ¿que me puedes lastimar? Sigue, sigue, aprieta, sí. Un poquito, ay, 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 un poquito más. ¿Que ya no? ¿Que falta poco? ¡Ay! ¡Basta! ¡Basta! ¡Que ya está!
Tres ràdios. Jocna.
avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de deixarà... dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui,
naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Wilbos, sé que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la fe. Qui no voldria un tobogán? Qui no té un capritxet a sa casa? Als pobres tot vos sembla mal. Pot ser no...
Un tobogán, diu sa cançó, diu que li falta un tobogán. Sa cançó parla de Rafa Nadal, no anava a parlar de tobogans ni de Rafa Nadal, anava a parlar de sa situació des català a s'ensenyament, perquè des de sindicat majoritari de les Balears, Estells, demanen que s'executi, i han presentat de fet unes propostes, demanen que s'executi un pla de xoc per afavorir es català a s'ensenyament, i m'imagino que de retruc a sa societat en general. Aquest pla ja es va presentar a Mallorca, fa un parell de mesos, es va presentar es divendres passat, si no record malament, a Silla d'Eivissa, i pròximament es presentarà a Silla de Menorca, de manera que l'agafam a meitat de, just a meitat de presentacions, que també, que està molt bé. Tenim una persona en estudi, que és la Núria Prieto, que és la portaveu de Sestell a les Pitiuses. Com estàs? Bon dia.
Com va? Bon dia.
Bon dia i salut. I tenim en el fil telefònic des de Mallorca en Carles Cabrera, que li està comprant un tobogán en Rafa Nadal ara mateix, que és el secretari de Normalització Lingüística de Sestell a les Balears. Carles, com estàs? Com va?
Hola, molt bon dia.
Bon dia i salut. Com ho tenim?
Salut. Molt bé.
Escolta, vareu presentar, Carles, començarem per tu, vareu presentar aquest estudi a Mallorca, vareu començar a Silla més grossa, però clar, és un estudi fet, m'imagino, en col·laboració amb totes les illes i que deu donar resultats molt diferents depèn de quina illa és. Supòs, sense saber en res, Carles.
Sí, correcte. El que passa és que aquí no s'inclouen resultats directament perquè, evidentment, nosaltres, tot i ser sindicat majoritari, evidentment no tenim les capacitats de govern i si tu obris el pla de xoc, veuràs que és un pla de xoc molt ambiciós. Mm. Cap sindicat el podria fer. De fet, és això que t'he dit, és una obra de govern i és l'administració el que hauria de fer la feina. I nosaltres el que li deim és que ha de començar començar per aquí, perquè cal recordar que això ho vàrem aprovar tots els sindicats, havent-hi, saps com sé, Martí Marc, però és en el Partit Popular que va guanyar les eleccions, aquí toca ara desenvolupar-los com una mesura d'un acord de millora.
És a dir, aquest pla ja s'estava elaborant en l'anterior legislatura, ara en presentau els resultats en desembre de l'any passat, em pareix que va ser concretament que ho vau fer a Mallorca, i seria una mica sa carta de Reis de Sestei, però dirigida en el govern balear. Aquesta seria sa idea.
Sí, la carta dels Reis està molt ben trobada.
I li heu passat sa carta en els Reis, és a dir, en el govern balear, i què us han dit, Carles?
De moment no hi ha hagut resposta, és a dir, si miram aquest acord de millora, és cert que el conseller Vera s'infla molt sa boca sempre que ha complert determinades coses, i és vera que n'ha complert algunes, es ve que n'hi ha moltes altres que ja ens agradaria, llicències per estudis o any sabàtic, que haguessin arribat, que aquestes encara no han arribat, però en el cas del català el que ens diu bàsicament és que hi ha un tema de dinamitzadors lingüístics que nosaltres tenim molt a dir i si vols te'n parlam, i que ha reforçat el PELIC, que sobretot a secundària és el pla lingüístic d'acollida en els centres quan ve alumnat nouvingut. Evidentment no el fiques una hipotètica classe de quart d'ESO de matemàtiques, si vens hipotèticament de Romania, sinó que el dus una classe de PELIC, home, perquè adquiries aquí el coneixement dels primers números en català, no?
En general, ja sé que és difícil de dir, però en general, Carles, ara entrarem en el cas d'Eivissa i de Formentera, en general, quina és la situació del català ara mateix a les Balears, en els centres d'ensenyament? Estan parlant escoles, instituts, FP, etc, etc. Si li haguessin de posar una nota de la 0 a la 10, quina li posaríem?
No gosaríem posar notes, segurament, perquè no seria molt bona. És una situació preocupant. Jo tampoc voldria ser tan alarmista com sentim de molta gent. És cert que és una cosa preocupant, però també deixa'm afegir-te una altra cosa, una frase que jo dic moltes vegades, que nosaltres no tenim cap problema lingüístic dins les aules. Qui els té és Vox i determinats sectors del Partit Popular que ens volen tirar una pilota allà on normalment doncs tenim una realitat, preocupant.
Quina nota li posaríem a Eivissa, Núria?
Mira, Eivissa és molt fàcil.
En Carles no li he volgut posar una nota en general a les Balears, que ja sabia que, no sé per què, ja sabia que em diria que no.
Jo dic que Eivissa és fàcil, bueno, Eivissa Pitiuses, perquè basta mirar les proves IACSE que varen sortir l'any passat. Bueno,
són proves de què?
Les proves IACSE són unes proves competencials, no són tant de teoria o de coneixement, sinó que són unes proves on es veu que sap fer l'alumnat. Es passen a quart de primari, jo soc mestra i sobretot conec una mica la situació, bueno, una mica no, conec la situació de les escoles, també es passa a ESO, però les escoles tapen de que un 32% de l'alumnat només va passar aquestes proves, que són purament competencials, és a dir, comprensió lectora...
Diríem que són senzilletes.
Sí, sí, no són unes proves de teoria, són unes proves de competència. Per tant, pues imagina't, si només un 30% de l'alumnat passa aquestes proves, se nota...
Seria un
3.
Seria un 3, clar.
Pràcticament.
No, nota, lògicament. Està bé posar notes. Jo som partidari de les notes. Vull dir, està bé posar notes perquè ens feim una idea i podem comparar, si es barem, és igual que temps endarrere, podem comparar-ho amb temps anteriors. Núria, i Eivissa i Formentera serien ses illes que pitjor estan a nivell de català a ses aules?
Sí, efectivament. Són les que pitjor estan. Parlem d'aquestes dades.
Estaríem parlant amb molta diferència.
Pues ara no ho sé. Jo sé que Menorca, per exemple, va anar pitjor respecte d'uns altres anys. No sé si pitjor que les Pitiuses, però les Pitiuses sí, estan pitjor.
Estan pitjor. Sí. Carles, no sé si tens el referent. Dóna-nos una idea de com està cada illa en aquest sentit. Estan parlant de coneixement i competències del català dins de centres educatius, no dins de la societat en general, perquè estan parlant amb un sindicat d'educació.
Sí, i ja ho diu un poc na Núria i ho diu bé, perquè efectivament quan tu ens demanaves a notes, ella està molt ràpida en el referent de les proves JACSE, perquè evidentment mos donen un termòmetre de quina és la situació. En qualsevol cas, si t'hagués de posar una nota, probablement les pitiuses i si Illa d'Eivissa és la que trauria més mala nota, probablement segur que si Illa de Menorca és la que trauria sempre més bona nota. S'ha de tenir en compte que Menorca continua sent l'illa on la població catalanoparlant continua sent majoritària. Això no passa a Mallorca, ni a Eivissa, ni a Formentera. I això ens dona aquest fet que el català s'estigui convertint cada vegada més, i és el que no ho poden permetre, a una llengua estrangera a les aules, a una llengua que se'n va cap a ser un anglès, evidentment sense tota la valoració positiva que té l'anglès, i per tant diferent del castellà. Hem de tenir en compte una dada que jo també la repeto moltes vegades, i és que l'única població autènticament bilingüe a les Illes Balears és la catalanoparlant. Aquesta sí que és capaç de parlar-te en català i en castellà. Però així com a Catalunya moltes vegades ens trobam gent castellanoparlant que és capaç de ser bilingüe en totes dues, això a les Illes Balears no passa, i en el País Valencià encara manco.
Dius que, evidentment, el català no té una valoració... vaig agafant coses al vol de lo que deis, sí. Una valoració positiva com es castellà. Quina valoració té el català, Carles?
Bueno, efectivament
és
això.
I per part d'aquí, per part dels pares, per part dels docents, per part dels alumnes...
Per part dels docents, el company de na Núria i el responsable de l'Estella Eivissa, que és en Ricard, que és del País Valencià, m'ha comparat de vegades la situació València i Pitiuses o València i Eivissa, perquè ell evidentment la coneix, i diu, home, Eivissa és un territori també molt castellanitzat com el País Valencià, això segurament té a veure també amb aquesta relació que sempre ha hagut entre Menorca i Catalunya com a territoris més paral·lels, però diu, allà, diu, a València Ciutat o a Alacant Ciutat, diu, de vegades la situació és molt difícil, perquè allà sí que se troben fins i tot docents que tenen una actitud hostil del català, i en Ricard el que diu és, no, a les Pitiuses això no passa, i evidentment a Mallorca i a Menorca això no passa. Però sí que pot passar en determinats casos en famílies, i crec que aquestes famílies en determinats casos també ho transmeten en els al·lots que evidentment reprodueixen el que veuen a nivell familiar.
Núria Prieto, portaveu de Cestella i les Pitiuses. Per què Eivissa i Formentera tenen aquesta situació més complicada o més dèficit de català a les aules? Respecte, quines són les causes? No sé si ho analitzeu dins del vostre sindicat.
Home, una de les principals causes és la gran diversitat que tenim a les Pitiuses. No hem d'entendre la diversitat com un fet negatiu, mai ho és, perquè és una representació del que hi ha. Però és una oportunitat que no estem aprofitant, que no estem sabent acollir, que no estem sabent transmetre la importància i les actituds positives cap a aprendre un idioma nou i respectar l'espai on t'acull. Però és normal, perquè el context en el que vivim no és un context neutre. Hi ha un rebuig cap al català, hi ha una política, hi ha uns discursos molt catalanòfobs i conviuen entre l'alumnat, no? Al final, aquest d'accedir a xarxes i veure vídeos de gent rebutjant completament...
Perquè hi ha molta política ficada, al final.
Molt, molt. Això de del català, la gent ho diu com una imposició, com a tal, com... Però, i la nostra postura també és política, i no és una qüestió d'imposició, és una qüestió de drets lingüístics, d'acceptar la diversitat que tenim aquí i d'acceptar que aquí parla en català i que aquesta és part de la nostra cultura i s'ha de poder transmetre. I al final aquí a Eivissa, a Pitiuses, tenim també el context de la feina, de tota la gent que ve aquí a treballar i és gent necessària, i òbviament, i gent superbenvinguda, però... des de l'administració s'ha de fer una feina per poder transmetre aquesta estima a la llengua i a la nostra cultura.
Carles Cabrera, clar, tu em corregiràs si m'equivoc, però en teoria l'any 2024 s'hauria d'haver fet, tradicionalment, cada 10 anys, es solia fer a les Balears una enquesta d'usos lingüístics bastant important i bastant sistemàtica. Recentment no s'ha fet res per part del govern. pens.
Efectivament, això és una de les coses que denunciam. I de vegades quan se fan aquestes coses, després no se transmeten aquests resultats. És a dir, no hi ha tampoc una transparència. En base en això acusam-ne el govern i per això feim nosaltres la feina que no ens toca.
Clar, una mica estaríeu substituint aquesta enquesta d'usos lingüístics, que no sé qui l'havia fet tradicionalment. M'imagino que és l'Institut d'Estudis... Tu sabràs millor que jo, Carles. M'imagino que és l'Institut d'Estudis Baleàrics la feia o qui la feia?
Sí, el que passa és que ara, per exemple, n'hi ha una de molt recent de l'Universitat de les Illes Balears, amb un equip entre els quals hi ha, entre altres coses, la Maria Alma Benrell, que és professora de sociolingüística de l'UIP, Isabel Crespí i altra gent, i també constata bé això que t'estic explicant jo i que diu na Núria i que ho coneixem bé, no? Aquest retrocés social de l'ús del català. Això, per molt que jo hagi volgut ser políticament correcte, ho intentem amagar, és una cosa que tots sabem i per això és preocupant.
Hmm. Carles Cabrera, anem en el pla d'això. Què és el que li proposeu a l'administració? Perquè, bé, es tracta en realitat d'una carta dels Reis, com dèiem una mica abans. Què és el que li demanau a l'administració que faci? Quines són les idees que els mestres i professors teniu per intentar millorar o revertir aquesta situació a les Balears?
Sí, els hi proposam moltíssimes coses, des de millorar, per exemple, el tema de dinamitzadors lingüístics, que jo ja t'havia comentat, o, per exemple, la mateixa utilització en els centres escolars. De vegades ens trobam que el personal de neteja no parla català, o no hi parlen els conserges, o els cartells en el servei de bar estan en castellà. Home, si són les nostres instal·lacions, han d'estar en català. I de mateixa manera, si un determinat ajuntament cedeix el camp per jugar a bàsquet o en escol dediquen a fer ioga i pilates, aquest camp de bàsquet, aquest entrenador de bàsquet, aquestes classes de ioga i pilates en temps extraescolars han de ser en català. Les nostres instal·lacions s'han de cedir amb això a canvi.
Hmm. Núria Prieto, en el cas d'Eivissa i Formentera, s'hauria de fer alguna cosa especial o el pla de xoc reclama alguna mesura més específica, ja que aquí ja s'ha situació és pitjor que altres bandes?
Pues mira, parlant en general amb els meus companys i companyes, destacam sobretot la importància d'acollir en el nou professorat que ve. Al final aquí ve molta gent de fora, que no ve en especial... Bueno, ve molta gent de Mallorca, però a mitjans, segon trimestre, tercer trimestre, la gent de les Illes ja està col·locada i ve molta gent de la península, no? D'Àvila, de Granada, són les nostres companyes. I l'administració ha facilitat tot el possible que aquesta gent pugui aprendre català. Perquè bé, la gent de fora ve i està fantàstic que vinguin, s'han de cobrir les places...
Clar, perquè ara tu pots entrar de professor, si vols, sense català.
Sí, sí. Home, si no hi ha ningú, se pot entrar perfectament. Les places s'han de cobrir, no? Però la gent que vingui a treballar ha de poder garantir els drets lingüístics de l'alumnat. Perquè al final és una qüestió que quan tu vens aquí a treballar tu has de poder oferir aquests drets a l'alumnat que tu estàs donant classe. I per això l'administració ha de donar cursos a l'hora mentre tu estàs fent feina, que te puguin llibrar d'hores perquè tu puguis estar aprenent. Tenir tutors, tutores, referents en el centre que t'estiguin ajudant, que t'estiguin tutoritzant, oferir cursos, oferir certificats, facilitar tot el possible perquè aquesta gent que vingui se senti ben acollida i pugui aprendre el català.
Jo crec que Eivissa hem set pioners en determinades qüestions, per exemple, no necessàriament bones, per exemple, una mica hem set pioners en massificació turística i també en el tema de l'habitatge i hem set, no? Mm-hmm. En el tema de l'encariment de l'habitatge. I no sé si us fa por, de Carles Cabrera, que vull dir, la resta de les Balears, com ha passat amb l'habitatge, vagi patint el mateix procés que han patit les pitiuses.
Que, de fet, l'estan patint, no? Va començar també molt a Formentera, però la zona de Palma i la zona de Calvià i Andratx, que també connecta molt amb pitiuses, és la zona on el català a Mallorca està pitjor i també hi ha l'encariment del preu de l'habitatge. Val a dir que s'han aprovat uns complements d'insularitat, de manera que hi haurà uns plussos, sobretot a les illes de Formentera, frontera Eivissa i Menorca per intentar pal·liar aquesta situació i que això culminarà el 2028. Mm-hmm. Perquè una altra de les coses que podríem afegir, i això vosaltres ho sabeu allà, però nosaltres aquí des de Mallorca també ho sabem, és que de vegades mos diuen, no, és que no volen venir sanitaris o no volen venir pel tema del català. I deim, no, escolta, no volen venir pel tema del català, no, no volen venir perquè la cistella de la compra és molt cara o perquè, evidentment, com tu deies, heu sortit sobretot a les notícies pel fet que un professor d'institut sigui una persona que dorm cada vespre dins un cotxe a Eivissa o que hagi professors a Eivissa que cada dia agafin un vol per tornar fins a Mallorca perquè, bé, com ha dit la Núria, part del professorat a Pitiuses és de Mallorca i li surt més a compte tornar-se cada dia amb un avió.
Jo això ho dic una mica a títol de reflexió, perquè, clar, els eivissencs no les veïn venir, perquè passen primer aquí, però a Mallorca ja les veïs venir, perquè han passat abans a Eivissa. Vull dir que si no les veïs venir una mica és perquè no voleu. Quan serà la presentació? T'ho deixes caure, Carles, allí?
Sí.
T'ho deixes a taula. Quan fareu la presentació a Menorca? Perquè l'heu fet a Mallorca fa un parell de mesos, la vareu fer divendres passat a Eivissa, no sé si anireu a Formentera o ja a Formentera ja la deixam per feta la presentació, o anireu a... I també compta'm si anireu pròximament a Menorca, també.
Sí, perquè a Formentera hem fet aquest cap de setmana dos actes dissabte, havíem de presentar unes altres coses i vàrem aprofitar, evidentment, per dur plan de xoc, però no els vàrem dur pròpiament, o no ho vàrem fer aposta per això, sinó per aquests camins de Formentera que vàrem presentar dissabte hora baixa, diumenge matí que feren camins de Formentera 2, una passejada, i te puc dir que sí, que d'aquí un parell de mesos anirem a Menorca, perquè ara aquest mes de febrer la Secretaria de Normalització Lingüística estem en Sant Llompart i per tant, bé, que Sant Llompart ha acabat, ara és any Blai Bonet i Joan Alcover, però encara teníem una cosa d'any Llompart i després el mes de març feim dues jornades de català a Mallorca, a Palma concretament, i per tant segurament ja serà cap al mes d'abril que farem la presentació a l'illa de Menorca. I val a dir que Palma sí que va ser una presentació un poc general de nivell de Balears. Va venir en Bernat Joan, no sé si ho he dit, Isidro Marí va excusar assistència, i també de Menorca varen venir persones com Maite Salor, que havia participat, o Ismael Pelegrí, que va ser un dels professors que va intervenir a Palma.
Carles Cabrera, no tenim més temps, secretari de Normalització Lingüística de Sestei. Sort.
Gràcies.
Salut. Núria Prieto, moltes gràcies, bon dia, salut.
Moltes gràcies per convidar-nos. Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Wilbo, sé que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat.
Qui no voldria un tobogán? Qui no té un capritxet a sa casa? Als pobres tot vos sembla mal. Potser no vas fer mèrits, res passa per atzar.
Anem amb la música, anem amb el disc de la setmana. Aquesta setmana tenim de convidats el grup mallorquí Reggaeton Pare, que són de Petra, de Vilafranca i de no sé on més, de l'interior de Mallorca. Presenten el seu nou àlbum, Un punt final i un punt d'inici.
El disc de la setmana.
Aquesta cançó de Dormir tot sol seria una mescla entre allò terrenal, que és el nou de Dormir tot sol, i els petits que són nosaltres comparats en l'univers. I seria cercant l'estilisme de Carolina Durante i tot allò que fan, que m'ho encanta.
Tot sol no me fa gens de ganes, inhala, exhala, relaxa't. Tanca els ulls, només un poquet, mira't sòtil, 5 minuts, no pensis en tot el temps que has perdut.
faig voltes pesquer. He pensat en tu més de mil segons i inhala, exhala, relaxa't, tanca els ulls, només un poquet, mira't sòtil, cinc minuts, no pensis en tot el temps que has perdut. Pensa que ets un trosset de pols que s'anirà sense deixar rastre, com una estrella que s'apaga. No arribes lluny després del desastre. Som un puntet de llum dins aquesta negra que no acaba, una bomba de por. Però dormir tot sol no me fa gens de ganes. Dormir tot sol no me fa gens de ganes.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bon dia. Aquest dimecres estan pendents del vent. Primer va ser Ingrid, després Josep, i avui ens visita la borrasca Christine, Christine amb K. S'esperen pluges i ruixats generalitzats que poden ser localment forts i fins i tot acompanyats de tempesta i calabruix. El vent bufarà de component oest amb ratxes de 70 a 90 km per hora i en alguns punts pot superar els 120 km per hora. També atents a la mala mà. En aquests moments Menorca es troba en avís groc, després s'activarà aquest mateix en avís taronja, volien dir. Després s'activarà aquest mateix avís taronja per vent i fenòmens costaners a les Pitiuses i, finalment, a partir de les 12, a part de Mallorca. Pràcticament la resta del territori estarà en avís groc. A partir de les 7, com sempre, l'informatiu matí, vos ampliarem la previsió meteorològica i també vos explicarem que més de 24 hores després de l'esfondrament mortal a Cala de Sant Esteve, Castell, avui es reprenen les tasques d'inspecció a la urbanització. Se centren, sobretot, en detectar si hi ha altres habitatges que corren perill. En aquesta hora continuen desallotjats tots els veïns de 8 cases properes a la Sinistrara, on hi va morir un home després de caure damunt l'habitació on dormia amb la seva parella una roca de grans dimensions. I al Manco, 10.800 estrangers a les Balears, segons els càlculs de la delegació del govern, es podran beneficiar del decret de regularització extraordinària de migrants. Això només és una xifra mínima i s'espera que el nombre final serà superior, perquè el Reial Decret que ahir va començar a tramitar el Consell de Ministres preveu que s'hi podran acollir totes aquelles persones que puguin demostrar que es troben a Espanya com a mínim des de fa 5 mesos. A partir de les 7 ampliem aquestes i d'altres qüestions. Ara continua Primer Vol a Formentera.
Tres ràdios dial.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó,
no, en Chanquete, pobre de Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha ben cap.
Ara, sí, ara sí, tenim el canal d'un dàtil.
Ah, no, qui vol que és meu cap? El meu cap també se n'ho mira dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 però que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty.
Començam la segona part d'aquest programa que esperem que us estigui agradant. estigui estimulant el vostre intel·lecte, entretenint els vostres cors. Esperem que estigui provocant tot això, i si està provocant tot això o si no ho està provocant, a partir d'ara segur que ho farà, perquè arriben Irene Roig Francolí com a estimuladora de cors. Què tal?
Estimuladora de cors! I de lo que tu quieras.
Ho veis, estimats oients, en què em referia. Molt bé, això és la secció No m'ho puc creure, de notícies increïbles, encara que per ahir una altra cosa no és... No és d'això. No, parlar d'un tema molt interessant, que jo m'estimula moltíssim, que és quan es mescla l'espionatge i la religió. Que són dos temes que pareix que no s'han de mesclar, però es poden mesclar. I és el que passarà en un instant. Per favor, endavant amb el titular, Irene.
El titular diu així: monjas russas descubiertas por operar una red de espionaje en iglesias suecas.
¿Esta es una monja? Y este es un jamón.
Es que
sé. LSD.
Es que sé.
Causa la metamorfos.
Es que sé.
Això són Almodóvar i McNamara en els anys 80, que Pedro Almodóvar ara és un gran director, etcètera, etcètera.
Seriós, tranquil.
Seriós, no entraré en temes, però en els anys 80 es dedicava a ofendre el bon gust amb cançons realment dolentíssimes totes, perquè no n'hi ha cap de bon. Són totes
però
dolentíssimes.
Però
fantàstiques. Però les quals na Irene Roig Francolí, per alguna inexplicable raó, on es fan. Allò es m'agrada, la de Soy de Teherán, porque eran es por aquí, calaman es por allá. Saps quina és? La coneixes?
Sí, veritat. Sí.
Molt bé, idò. Monjas russas descubiertas por operar una red d'espionaje en iglesias suecas. Què està passant, Déu meu? Què està passant?
Passa que hi ha dies que un llegeix el diari i dona gràcies d'estar a la línia temporal que li ha permès saber sobre una xarxa de monges espies russes. La història de les monges heretges de Belorado, Espanya, està bé, però poques coses guanyen una monja espia.
Ja t'ho dic.
Perquè qui desconfiaria d'una pobra mongeta veieta?
Clar.
És com aquesta escena de la sèrie de Magnum P.I., de Tom Selleck,
sí,
on una investigació el porta a una església, saluda una monja que està allí com a una escala arreglant una finestra, i al cap d'uns segons fa: espera un momento, las monjas no trabajan en domingos. Pium, 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 es liatissa amb sa monja.
D'aquesta escena és de Magnum, de veritat?
Sí, sí, sí.
Quina meravella.
Totalment real, totalment real, és fantàstic. I aquí què ha passat? Pues que es va desmantellar un convent ortodox bielorrus, el convent de Santa Isabel,
sí,
i les monges es van repartir per altres convents, principalment suecs.
Clar, recordem que Bielorússia és un país pràcticament controlat per Putin, encara que sigui
sí,
un teòric país sobre.
Però clar, quin convent no anava a acollir a unes altres mongetes desemparades?
Clar, home, pobres monges, clar.
Llavors, clar, es van repartir per diversos convents suecs, alguns molt prop de bases militars, casualment. Aquestes monges estaven aliades amb la Direcció General de l'Estado Mayor de les Fuerzas Armadas de la Federació Russa, comúnmente conocida como GRU, mi villano favorito. No sé per què li diuen GRU, però m'encanta.
És genial.
És genial. Es dedicaven a promoure el nacionalisme rus i finançar l'exèrcit per una futura invasió.
O sigui, passaven a cepillo, deixeu-me gastar el castellanisme, a la missa, però els dos duros que guanyaven anaven directament a finançar drons russos.
Sí, i grups que estan actualment a la guerra d'Ucraïna. Increïble. Aparentment, hi ha russos infiltrats a diverses estructures eclesiàstiques de diferents països de l'OTAN.
Ostres, vull dir, gent que us anau a confessar, per favor, si notau un accent raro, saps? Si sí, diu Santa Maria Pecadora, saps? Fa alguna cosa així, per favor, no conteu determinats secrets.
Confiésese con su padre.
Confiésese.
Sí. Clar, i en general, alerta amb les escoles de monges. Això estarà d'acord qualsevol persona que hagi anat a una escola de monges.
Tu has anat a escola de monges, segur.
Què va, jo només he sentit a parlar.
D'acord.
Tu creus que alguna religió ha estat a prop meu? No gaire. Però jo m'agrada pensar que ara mateix, no sé, hi ha la consolació, coses d'aquestes, hi ha espies russes. Però de capellans tampoc m'ho fieu en general. Són el mateix. Com diu un amic, l'única diferència entre un col·le de capellans i un de monges és que amb ses monges ses paies te les fas tu sol.
Bueno, Irene Roig Francoli.
Sí.
Viva el Soviet Supremo de Petrogrado. Gràcies.
Petrogrado.
Gràcies. Molt bon dia. Que vagi bé.
Molt bon dia, que vagi bé.
No, bueno, no, que ara arriben... Ara no me'n recordo si arriben ses notícies o... És igual, no me'n recordo mai. El que hagi d'arribar, arribarà. Gràcies, Irene. Adéu.
Primer vol a Formentera. Cafeïna de la bona.
Ladies and gentlemen, we're experiencing some turbulence.
Estàs entrant a l'àrea de turbulències.
Molt bé, deixem el tema monges, que és un tema delicat. Passam a les notícies i problemàtiques, que no és que l'anterior no ho fos.
Realment tot el que parlem aquí és, en certa manera, problemàtic.
Clar, clar, good okay. News are not news, ja saps el que diuen, saps? Vull dir que... Molt bé, és possible que tu, estimat oient, tinguis alguns sous invertits en algun tipus de tecnologia relacionada amb la intel·ligència artificial o que estiguis pensant en fer-ho perquè no saps què fer amb els teus sous, encara que si no saps què fer amb els teus sous, jo he de dir que a Cristina Ramon perfectament els acceptaria.
Jo tinc una guardioleta.
En Felipe Ruido els accepta, sí. Acceptant donacions, jo també. Però bueno, si no saps i vols invertir en IA, anem a aconsellar-te un poc, potser... Pot ser només simplement estàs preguntant si això de ser IA no s'ha inflat ja una mica massa.
Així que anem a respondre a la pregunta financera del milió. Esclatarà la bombolla de la IA en aquest 2026? You know the landlord rang my front door bell. I let it ring for a long, long spell. I went to the window and I peed. Hem decidit il·lustrar aquest tema tan modern amb el clàssic immortal de Elvis Presley que es diu Money Honey, que
Money
estàs escoltant
honey.
Ara mateix. Encara que té un to com a molt més alegre de no, que no el que anem a comentar ara mateix. I és que diuen els experts que diferents factors apunten a que l'any serà complicat per al sector de la intel·ligència artificial, que diuen que pareix estar a una bombolla que no acaba d'explotar. Comença 2026 i aquest quart any de l'era de ChatGPT...
Hi ha 4 anys, ja, amb ChatGPT.
4 anys, ja. I és que passa el temps que vola. Ja comencen a veure alguns nebulats negres, que diuen, en especial per OpenAI, per aquesta cadena que du el ChatGPT, però també per la resta del sector de la intel·ligència artificial. Hi ha dubtes en moltes coses, però tres factors que fan pensar que això s'anirà cap avall són... Per una banda, la desil·lusió per la difícil integració de la intel·ligència artificial en els fluxos reals de feina de moltes empreses.
Sí, perquè resulti feina a nivell... Perquè resulti bona a nivell
de veritat
pràctic.
Encaixi, sí. Per una altra banda, segon factor, es desajust cada vegada major entre la demanda i la capacitat de les companyies d'intel·ligència artificial per cobrir aquesta demanda. I el tercer factor és la desconfiança que s'ha instal·lat envers la intel·ligència artificial a diferents plànols de la societat. Des de demandes judicials per drets d'autor, privacitat d'ubicació de centres de dades, la protecció dels menors, per chatbots... un munt de coses que ja s'han comentat i que hem comentat aquí en el primer vol a Formentera. Idò, parlen també, per exemple, de que, clar, que centres d'intel·ligència artificial consumeixen, en general, unes 10 voltes més d'energia que el que gasten els centres informàtics de dades tradicionals. OpenAI, que és el que té ChatGPT, té en aquests moments més de 800 milions d'usuaris actius, però d'aquests, només un 5% són subscriptors de pagament.
Clar.
És a dir, només 35 milions de persones, en dades de juliol. Clar, les previsions d'OpenAI és que cap a 2030, dins de 4 anyets, existeixin 220 milions de persones que paguin la subscripció Plus. Això és la seva estimació, que falta que es compleixi. Però hi ha un altre límit per ampliar el negoci de la intel·ligència artificial i és la falta d'infraestructura. A més, resulta que el mes d'abril està pendent el judici per la demanda que Elon Musk va posar, bueno, una demanda que té per Elon Musk, que m'apareix que en té molt poques per les polèmiques en les que se fica.
Sí.
Però bé. I dos, paper de dominador absolut d'OpenAI també es veu amenaçat per altres coses, com per exemple que està cresquent la competència als Estats Units, per exemple amb Gemini de Google, amb Anthropic i amb el modelo Cloud.
Així que han de fer, posar-se a comprar amb accions de...
No pinta no. molt bé. De
no
moment
bé.
Està una mica turbulent tot això. I llavors, a més, per acabar de rematar, el ChatGPT pareix que farà com Netflix i posarà anuncis.
Ah.
Ha anunciat que començarà a provar anuncis publicitaris dirigit a ChatGPT, tant per usuaris gratuïts com també pels de subscripció, però els que tenen ChatGPT Go. Els anuncis apareixeran davall de les respostes com a recomanacions patrocinades i la companyia assegura que estarà excluïda la publicitat de temes relacionats amb la salut, la política i els usuaris menors d'edat.
Mira, encara sort, no?
Home, ja prou se n'ha parlat com perquè,
sí,
perquè
sí.
ho inclueixin. Però bé, per resoldre els dubtes sobre intel·ligència artificial, el millor, òbviament, és preguntar-li a una intel·ligència artificial.
I això ChatGPT sí pot ser.
Així que, clar, li hem donat feina a ChatGPT, masquinet, abans de que tingui anuncis, i li hem formulat la següent pregunta. Hola, ChatGPT, sempre saludant perquè són majíssims. Fins a quin punt consideres que la IA és una bombolla des del punt de vista financer? I com sempre, ChatGPT comença fent-nos la pilota, diu hola també, i diu bona pregunta i molt desmoment. Jo, és que te puja cego, eh,
sí.
ChatGPT?
Allò no, però...
Diu, jo sí, perquè el tinc molt baix.
No, però jo ja, tal com el tinc, ja no.
Clar. Diu que des del punt de vista financer, ChatGPT diria que la IA és parcialment una bombolla.
És a dir, que ChatGPT admet que parcialment és una bombolla.
Em fa un poc ni pa ti ni pa mi. Fa ses dos bàndols.
Bona gent, retireu ses accions immediatament.
Sí. Diu, fa com a dos costats, no? Com a, per una banda, perquè sí que té elements de bombolla i, per l'altra, perquè no.
Sí.
Perquè sí, perquè té unes expectatives inflades, perquè moltes empreses es valoren com si sa IA i els hi generés beneficis massius i encara estan en fase de prova o cremen caixa o ni tan sols n'estan traient res. Llavors també perquè fan servir l'etiqueta màgica AI, saps? Posen les companyies, per exemple, AI Powered en el speech o en el nom o el que siga, i veuen pujar la cotització de l'empresa sense canvis reals, o sigui, realment
clar.
Només ho han posat en el nom. Després també...
Sí, ara li posen AI fins en el raspall de dents.
Com a,
sí,
clar,
sí, sí.
Perquè tinga més caché,
sí,
com
sí,
quan
sí.
abans el Bluetooth se li posava tot,
sí.
per lo mateix. Llavors, concentració de capital, que també és molt paregut a una bombolla, doncs que hi ha moltíssima inversió que cor cap als mateixos actors, amb chips, amb cloud, amb models fundacionals, i bueno, cosa típica de fases especulatives.
Mm-hmm.
I és últim punt, però és que sí que apareix com una bombolla, que dius ChatGPT és que hi ha una narrativa simplificada. Hi ha la frase aquesta de que ho canviarà tot.
Diu que no.
Canviarà tot, que diu que és cert a llarg termini, però que a curt termini s'usa doncs, per justificar valoracions molt agressives, que realment no del tot.
Clar.
I llavors, per què no és una bombolla? Clar, s'ha de defensar una miqueta el ChatGPT, si no anant malament. I diu, pues que realment té una tecnologia que és real i útil avui, que seguia ja millora la productivitat, redueix els costos i crea nous productes ara mateix, que té una adopció transversal, que no és un sector, és una capa que s'integra a tots els sectors com a tal, està per sanitat, està a finances, a indústria, que té una infraestructura sòlida, amb dades, amb xips, amb cloud i talent, que són actius reals, cars i difícils de replicar. I l'últim punt, per és que no li pareix tant una bombolla, és l'aprenentatge històric, que després de la bombolla .com, Amazon, per exemple, va sobreviure. I amb
sa... Bé, si vols a la clau final, que no tenim més temps.
Vinga, i la lectura curta de que em fa ChatGPT és que sí, hi haurà correccions, decepcions, i empreses AI que no aniran enlloc, però que tampoc no, perquè la IA com a fenomen no desapareixerà, que s'està convertint en infraestructura bàsica i que la clau és diferenciar entre empreses que fan servir IA i empreses que viuen de vendre la promesa de la IA.
Molt bé. Fa frases bones, eh?
Sí, la veritat que...
Fins i tot.
No se li pot retreure res.
Sí, sí, sí.
En aquest sentit.
Ala, idò, ja ho tenim fet. Demà tornarem, que ja serà dijous, a partir de les 6. Et desitjam que passis un dia com ha de ser. Boníssim. No one knew what they was gonna do, but Tchaikovsky had the news. He said, let there be sound. There was sound. Let there be light. There was light. Let there be drums. There was drums. Let there be guitar. There was guitar. Són les 7.